Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Mossèn Pere Grau va arribar a les Planes el 1967 i juntament amb els veïns ha estat l'impulsor, el motor de les millores socials i culturals del districte, tasca que se li va reconèixer el 2007 amb el Premi Ciutat de Sant Cugat i la Medalla d'Or de Barcelona. Mossèn Pere Grau va morir al novembre a l'edat de 83 anys, després de gairebé 50 anys de rector de l'Església de la Mare de Déu de la Salut, i recentment l'Ajuntament li ha atorgat el títol de fill predilecte de la ciutat. Avui volem recordar la figura de mossèn Pere amb alguns dels qui el van conèixer més de prop. I per això hem convidat a Joan Puigdomènech, que és el president del Consell de Barri de les Planes i a més comissionat de Participació Ciutadana. Molt bon dia.
Bon dia.
També ens acompanyen l'Agustí González, que actualment és el president del Casal de la Gent Gran de les Planes. Molt bon dia.
Bon dia.
L'Emi Cruz, també veïna de les Planes.
Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Tenim per telèfon una altra de les veïnes i que també ens ajudarà a recordar a mossèn Pere, la Begoña Parareda. Molt bon dia, Begoña.
Hola, bon dia.
I d'aquí una estona intentarem tenir en comunicació la neboda, la Maria Grau, que va estar present en l'últim ple quan se li va concedir aquest títol de filla predilecta. De seguida que la tinguem també la farem participar, però d'entrada m'agradaria preguntar als nostres convidats si haguessin de definir a la figura de mossèn Pere amb quines paraules ho farien. Qui vol començar?
Bueno, yo comenzaría una persona sencilla, muy abierta a cualquier persona, jóvenes, niños, adultos, siempre estaba dispuesto y siempre te escuchaba, fueses creyente o no lo fueses, independientemente. Él no tenía diferencias ni decía diferencias con nadie.
Agustín.
Fue una persona que se adaptó al pueblo de Las Planas, ya que el pueblo en aquello entonces tenía muchos problemas. Se adaptó al pueblo y nosotros nos adaptemos a él. ¿Por qué? Porque le vimos una sencillez, le vimos una simpleza que vamos. Y sin embargo, era como aquel que dice la familia, de una familia, un miembro más en el pueblo. Que no nos miraba con diferencias, porque a veces había entre, no sé, se adaptó al pueblo, ya le digo, al pueblo, y nosotros nos adaptamos a él.
Jo crec que també, a part d'això que de fet és dir que era una persona molt compromesa, també era una persona molt alegre. Que això
sí?
És una cosa molt curiosa.
Tenia bon humor, que estava
realment,
bon humor.
Sí, sí. Realment, jo crec que fins a l'últim moment tenia aquella conya del pagès de veritat.
Sí.
I això estic segur que la Begoña, que ara ens sent, ens en podria dir moltes d'aquestes, no, Begoña?
Sí, veritablement, si és veritat, tenia molt bon sentit de l'humor. A ell li agradava prendre's la vida amb alegria, com ell deia. Amb alegria i fent el bé. Un bon cristià, el que deia ell, era simplement fer el bé i estimar. I doncs, això era el que ell feia. Per això amb ell tenies reflectit un pare, tenies reflectit un amic, tenies reflectit un company, i evidentment era capellà, això ho tenia, no? Però tenies algú més, que no només capellà.
Fins i tot això que deia abans la Emi, que feia... tant per si eres creient o no creient, jo, amb la manera que tenia de fer les coses i tal, jo crec que més d'un no creient li feia trontollar, el dir, ostres...
Dubtava, no?
Li feia dubtar.
Acabava
si creient.
Jo a mi m'ho sembla, eh?
Sí, sí,
ho dic
final...
perquè alguna cosa d'aquestes una mica m'ha passat a mi, eh?
Sí, sí,
que
sí.
La seva amistat i el seu exemple, dius, calla... que té una capacitat d'humanitat que dius, caram.
Sí, al final, quan ell nos quería hacer algo, por ejemplo, la procesión mismo que nosotros siempre hemos estado. Yo he visto gente que no es creyente y ha ido a la procesión a acompañar a Mosén Pera, a sacar nuestros santos, porque era la ilusión de él.
Sí.
Y en las planas, pues bueno, estamos de todo. Hay personas que van a misa, hay personas que no vamos a misa, pero él siempre, Domingo de Ramos, el 24 de diciembre, allí el que creía y el que no creía muchas veces estaba acompañándole. Era el que nos impulsaba y el que nos llevaba a estas cosas con él.
Y tenía mucha iniciativa. Ya te digo que te acuerdas cuando la procesión del el Domingo de Ramos.
Os ha costado una miqueta más al micro.
El Domingo de Ramos, pues resulta de que compró una burrita grande, que era bastante grande, porque teníamos problemas.
Un animal.
Sí, no, o sea, una estatua, pero una burrita. Para pasearla en Domingo de Ramos. Y claro, y teníamos incluso problemas para bajarlo, porque claro, la iglesia de Nuestra Señora de la Salud está bastante alta y teníamos que bajarla abajo a la carretera para montarla en el remorque, porque claro, me dice un día, oye, mira esta burrita, a ver qué podemos... ¿podemos hacerle unas andas para pasearla? Y uy, esto pesa mucho. Digo, yo tengo un remorque que lo podemos adaptar a lo podemos adaptar, la burrita, y lo paseamos 3 años. Lo que pasa que, claro, la iglesia tenía mucha humedad y se deterioró mucho esto porque, como era de escayola, pues se reblandeció y tal. Si no, todavía la estamos sacando. Sí, o sea, sí, que tienen unas iniciativas, pero bárbaras, ¿eh?
Sí, y sí, tenía, o sea, un don de convencimiento.
Sí.
Nos convencía y no...
¿Eh? Y de convocatoria, digo, la Begoña, sí.
Tenía poder de convocatoria. Begoña, a los otros te había liado y ya estaba.
Begoña, ¿te acuerdas de la... del remorque con la burrita?
Claro, como aquella, lo que tú decías, como aquella pobre imagen, como era tan grande, se deterioró, que ya consiguió, ya aquella la cambió por una más pequeña y es la que sale ahora, pero salía con la burra, claro.
Sí. Abans, i disfrutava, con estas cosas disfrutava.
Jo crec que no el vaig conèixer, però crec que pel que sé i pel que esteu comentant, jo crec que gaudia fent tot el que feia.
Sí. Interpreto.
Ara, jo també, a vegades, veient una mica la història del barri i tal, clar, els primers moments hem de pensar que era un cura, un cura jove d'aquests amb iniciativa i tal, va tindre bastant protagonisme en muntar la festa major.
Bueno, es que va començar ell, en l'esplanada de l'estació de les Penes.
A mi em crida molt l'atenció, fins i tot del documental aquest que s'ha fet i tal, veure el cura del barri organitzant les majorets, perquè hi havia desfile de majorets.
Sí, la banda i les majorets.
El que per un altre podria ser pecat, no?, allò de convocar festa.
Bueno, no? És una mica estrany, però...
És el que començó.
Sí, però crea cohesió, no? O sigui,
sí.
En fi, potser no és el que teòricament es dedica un cura, però bueno...
No era la línia més tradicional, no?
No, en absolut. És com muntar la covacha. La covacha era, en su casa tenia una habitació, que és donde allí los jóvenes no tenían nada. Es que antiguamente pues no había tanta facilidad como ahora. Pues él creó la covacha. Y hay personas ya de 60, 65 años que fueron los primeros que estuvieron allí. Y se reunían los sábados con él y hablaban de cualquier tema. Es que él siempre estaba abierto a hablar de cualquier tema. O sea, estuviera de acuerdo o no, se podía discutir con él.
Tenim en comunicació també la Maria Grau, que és la neboda de Mossèn Pere, el protagonista d'aquesta tertúlia d'avui. Maria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Del que has pogut escoltar, identifiques el teu tiet amb aquesta personalitat, amb aquesta empenta, amb aquesta manera de ser?
Sí, evidentment, el que estava escoltant ara, no? Es nota aquella empenta d'aquella joventut quan va començar, de que estava relacionat en tots els aspectes, com ara estàveu parlant amb els majorets, que no era una cosa normal, però ell va creure en aquell moment que era una activitat que juntaria el barri i la joventut, no? I ho va fer-ho. I així com altres moltes coses, no? Era un home molt predisposat, molt obert a les opinions de la gent del barri, i ell no es negava a res, no? Estava obert a tot, diguem-ne.
D'on li venia aquesta vocació per ser mossèn?
Bé, li va venir una vocació una mica tardana en aquell temps, ara no, perquè els sacerdots a vegades entren ja també amb carreres i entren ja en una edat més gran, però, doncs, bueno, allò que és la vocació, no? Li va venir, suposo que li va venir un flash, no? I en aquell moment, doncs, bueno, va decidir, ja dic que tenia 30 i alguna cosa, no era normal, perquè en aquella edat, en aquell temps, els mossens entraven més aviat al seminari, però, doncs, bé, va entrar al seminari major i, bueno, mira, una vocació que va reeixir, i que li va venir així de sobte, suposo que no. Ell sempre deia que, bueno, que sempre tenia dubtes, no?, com totes les vocacions, i al final, bueno, doncs va decidir fer-se mossèn.
Uh-huh. Va fer estudis sanitaris en radiologia. També la seva inquietud anava per aquest camí?
No, la circumstància se la va donar, era d'aquella època, que dels sacerdots obrers, i llavors, doncs, ja tenia relació, que anava de voluntariat a l'Hospital de Sant Pau a fer serveis voluntaris, i llavors va fer aquest curset de radiologia, i, bueno, li va venir donat, i llavors, és, com a totes les coses, allà on s'hi posava, s'hi abocava, no?, si ho donava tot, i amb els serveis de radiologia igual. Vocació de metge no en havia tingut, però amb vocació de servei, i en aquell moment de fer-te un treball i guanyar-te uns diners, no?, com molts sacerdots obrers, doncs, bueno, li va donar així de ser radiòleg de l'Hospital de Sant Pau.
Això va servir, no?, perquè allà al barri, a Les Planes, doncs es creés
sí,
un
sí.
espai de socors, i a més també una ambulància.
Sí, a raïs d'esto sí. vinieron las monjas a...
Sí.
Que, bueno, las trajo él en un principio, eran tres enfermeras, estaban en Las Planes, y cualquier momento ellas estaban siempre dispuestas. Y luego empezamos con el tema de la Cruz Roja. O sea, los vecinos pusieron unas huchas en todo el barrio. Los vecinos dábamos lo que, o mis padres daban lo que podían en aquel momento. Se hizo una rifa y de esas rifas devolvían una cierta cantidad. No sé si eran 5 pesetas, no sé qué. Los vecinos no cobraron aquella cantidad. Entonces esto quedó para la ambulancia. Y esta ambulancia pues se compró del barrio, era el vehículo que teníamos, incluso los vecinos tenían acceso y llaves a esta ambulancia, hicieron el socorrismo que nos pedían en aquel momento en Cruz Roja, y en cada zona del barrio, Desierto, Tres Torres, había un vecino que podía conducir esa ambulancia. Se iba al garaje, la cogía y atendía pues al enfermo que hubiese. Montó Cruz Roja, que estuvo muchos años, fue una época muy bonita, yo estaba como voluntaria en Cruz Roja con él. También a raíz de esto siempre nos tenía a todos los jóvenes involucrados en todo el nostre club, que la mayoría de las parejas de Las Planas de 40, 50 y pico hemos salido de nostre club, nos hemos hecho parejas allí.
Curioso,
sí. Y siempre estábamos en pera en el club con nosotros, es que él era uno más del club.
Escolta, Maria, com era mossèn Pere en l'àmbit familiar? És a dir, quina relació tenia amb vosaltres? Com era?
Bé, una relació familiar molt estreta i molt bona, en el sentit també que som limitats, no? Jo soc l'única neboda que tenia, i llavors tenia un altre germà i la seva... la meva mare, que és la seva cunyada, i doncs bé, ell va morir a una edat relativament jove, amb 65 i 61 anys, i llavors bé, és el que ell sempre em deia, no? Bueno, només quedeu vosaltres, no? I ell era el vell de la família, no? Almenys de la rama del meu pare. I bueno, no ens veiem gaire, perquè ell sempre estava molt ocupat, però bé, puntualment, per Cap d'Any i per la Mare de Déu d'Agost, doncs, bueno, entre any també ens veiem, nosaltres anàvem a visitar-lo així, però aquelles dues dates eren dates que pujava a casa i a vegades com a màxim es quedava una nit a dormir, i l'endemà ja ho tornàvem, no? Però bueno, ell ho vivia molt perquè tot el Penedès, no? A vegades el meu marit el passejava pel Penedès els dies que venia i bueno, estava la Marta content.
Ell, hem comentat aquí que era una persona que tenia molt, molt bon humor, que, vaja, que d'això es desprenia, no?, la relació que mantenia amb les persones. Però hi havia coses que li preocupaven. Quins temes l'inquietaven?
Bé, li inquietaven, no?, la manera de la societat, com a molts, no?, una preocupació més del jovent, no?, aquell jovent que havia trobat ell a les Planes i que l'havia aglutinat i que ell sempre deia, l'amoïnava però amb certa relativitat, perquè deia que bé, els temps han canviat, no? I al mateix moment jo vaig aglutinar el jovent i s'hi va trobar bé i ara, doncs, bueno, el jovent està dispersat, cadascú va pel seu, no? Però tenia també una capacitat d'adaptar-se, no?, davant les preocupacions de la societat, no?, que dius, bueno, són altres temps i, bueno, ens hem d'adaptar tots als nostres temps i cadascú, en el seu moment, ha de fer el que toca, depèn de les circumstàncies de la societat, no?
Maria, tu has visitat les Planes?
Com?
Si has anat a les Planes alguna vegada?
Sí, bastantes vegades, sí.
I des de la primera visita fins la última, què hi has notat?
Uf, moltíssim. Mira, començant pels carrers, no? Jo havia estat allà als carrers que quasi feia por anar amb el cotxe, no? Tenies que anar-hi amb un 4x4, potser, però en aquells moments no n'hi havia gaires. I tenies molt d'allò, no? Tot era fang, tot era... bé, es veien les cases amb una precarietat, algunes, no totes, però bastantes, no? Veies allà el barri on t'havia posat, no? Això al principi, no? Després vas veure la gran millora i actualment, doncs bé, suposo que els veïns del barri ho deuen reconèixer que tot ha canviat molt i molt.
Però encara hem de seguir millorant,
sí.
Eh?
Sí,
no hem de parar. Això sempre.
La Begoña, què deia?
Que sí, que hem de seguir millorant.
Veus, com sí.
Que és l'Ajuntament que no parin.
No, clar, això significa que la lluita, el treball, l'esforç ha de continuar. I abans parlàvem que precisament mossèn Pere era el motor, era una mica l'impulsor de tot això. Ara, com es fa? Teniu la força suficient com a grup, com a barri, impregnats d'aquest esperit que us ha deixat ell?
Por supuesto que sí.
Jo penso que ell ens ha ensenyat bé.
Sí. Nos ha dejado una raíz muy buena. O sea, a ver si podemos llevar... Nos ha inculcado unas raíces que poco a poco, a ver si podemos ir superando todo esto.
Y yo creo que la muestra de que nos ha enseñado bien y queremos seguir con su labor es lo que estamos intentando organizar ahora, o sea, en la comunidad de él. Estamos todas las entidades involucradas en
esto. Un homenatge que li esteu preparant.
Sí.
Per al dia 17 d'abril?
Exacto. Estamos todas las entidades trabajando sobre el tema con ilusión, con ganas. Uno da una idea, otro da otra. Esto yo creo que es un espíritu y una cosa que él nos ha llevado en estos 50 años que hemos estado conviviendo con él.
No, y aparte las entidades tenen carácter, o sigui, diguéssim, reivindicatiu d'allò. La qual cosa és estupendo, això és el que fa progressar el barri, no?
Sí, sí.
Vull dir, aquesta involucració dels veïns en la millora.
Sí, sí.
I posant també, diguéssim, amb petites obligacions al propi Ajuntament, la qual cosa em sembla saludable, també.
Abans ens comentava que precisament el dia de l'homenatge, el dia 17, és el dia que es vol aprofitar per lliurar el títol oficial?
Exactament. Amb els veïns, en el ple municipal, vam fer el reconeixement com a fill predilecte. Doncs bé, hi ha un document oficial que, com que les entitats ja preveien aquest dia, doncs ens aprofitarem aquest dia, diguem-ne, per fer com el lliurament, per dir-ho així, no?
I després hi ha una altra cosa que també s'ha comentat, i és que teniu la intenció de dedicar-li un espai del barri. Ja teniu clar...
Sí, en principio las entidades ya lo hemos hablado, queremos una cosa muy sencilla porque él era muy sencillo y no quería cosas ostentosas, por lo tanto hemos pensado en una piedra, pero una piedra sencilla de montaña y poner pues una placa con el nombre de él y no sé qué dedicatoria estamos mirándolo, pero vaya, será una cosa sencilla como a él le gustaría.
Uh-huh. Ens ha portat el regidor Joan Puigdomènech un llibre que és un quadern de poesia, que això és una iniciativa també de mossèn Pere.
Totalment.
Expliqueu-nos sí. Això què és, perquè tothom el coneix, eh? Sí. Aquest llibre, en què consisteix això?
Jo crec que esto quizás Begoña, que és la que estava con él cuando la montaba y cuando le explicaba, nos podría decir algo más.
Begoña.
Aviam, això és una iniciativa que li va sorgir, però ja fa molts anys, perquè ja em sembla que tenen 30 anys, sí, la història del llibre. I llavors ell feia un cop a l'any la Festa de la Poesia, en la qual d'arreu del món, perquè rebia poesies i escrits des de Cuba, Sud-amèrica, Estats Units, arribaven de tot arreu, doncs llavors ell les publicava i feia aquesta mena de llibret. Ell s'ho havia creat això com una obligació en la qual recollia l'expressió i els sentiments de la gent. I aleshores ell estava tot l'any recollint les cartes i les poesies que li arribaven, llavors ell les classificava, ell les organitzava, les portava a l'impressor, feia els llibres, feia una quantitat de llibres exagerats, arribava a fer 2 i 3 mil llibres, i llavors després tenia l'obligació de cadascú que l'havia enviat aquesta poesia, doncs l'enviava per correu certificat llibres a cada poeta. O sigui que la seva poesia està repartida per arreu del món. Ell enviava els llibres a Cuba, els enviava a Argentina, els enviava on tenien, on també l'havien enviat, els enviava. I després aprofitava doncs un cop a l'any, feia la Festa dels Avis i la relacionava, la Festa dels Avis amb la Festa de la Poesia.
Fixeu-vos, ell
juntava els avis
lligar les planes
aquí a
l'escola, amb la poesia,
i feia el seu homenatge als avis, i a la tarda era la festa de la poesia, que tothom, els poetes que volien vindre i recitar els seus poemes, doncs els recitaven i els hi donava una caixa de llibres a cadascú, i després cadascú li donava la seva voluntat. A vegades jo penso que això li sortia, a vegades que posava més ell que li donaven, no? Però era la seva obligació que ell feia, i com que s'havia muntat això com a obligació, doncs ho feia per aquest desig.
Què deia abans, Joan?
No, jo simplement dic que fixeu-vos com era aquest home, que des de les Planes, una de les seves feines anuals i tal era la publicació d'un llibre de poesies. Sí. Realment era un esperit bastant lliure, bastant lliure. Jo moltes vegades, i perdoneu a vegades, Begoña, que jo a vegades penso, bé, la ciutat l'ha programat fill predilecte. És un honor, és un reconeixement i tal. Però jo em sembla que la ciutat hi guanya més a un personatge com aquest, nombrant-lo fill predilecte, és realment un honor per la ciutat, encara que semblaria al revés, no? O sigui, agafar un personatge amb aquestes característiques i dir, Sant Cugat tenim persones així, diguem-ne, no? I això és un...
És un goig.
Jo crec que sí,
Ell simplement el que volia era, doncs, això, donar a conèixer, donar-se a conèixer, expressar els sentiments de tots, i perquè deia que era molt maco que la gent es pogués expressar amb quatre lletres, expressar el seu sentiment. Això tenia que quedar reflectit, i evidentment aquesta gent que feia aquestes poesies no podien anar-hi amb un editor que li edités un llibre de poesies, no? I ell ho va treure així, d'aquesta manera, i mira, se'n va sortir.
Bé, doncs avui, entre tots els que heu acceptat aquesta invitació, hem intentat reflectir una mica més de la figura de mossèn Pere. Abans hem parlat de la Festa Major i hem de dir que el 2006 va ser pregoner. Va ser pregoner de la Festa Major, oi que sí?
Sí, va ser pregoner.
I bé, hi hauria tantes coses per parlar que no les acabaríem mai, però com a mínim hem volgut també doncs fer aquest petit homenatge amb la vostra col·laboració, i per tant agraïm a la Maria, a la Begoña, al Joan Puigdomènech i a la Emi i a l'Agustín que ens hagin acompanyat en aquest programa especial que li hem volgut dedicar. Moltíssimes gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons, de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia.